René Herrera.
Bon dia, és la 1:05 de la tarda. Benvinguts a l'info setmanal de Ripollet Ràdio. Aquesta setmana s'han iniciat les activitats del programa Gent Activa, impulsat per la Regidoria de Serveis Socials. Així que de dimecres i divendres dels mesos d'octubre, novembre i desembre, el Centre Cultural acollirà una activitat diferent dirigida a aquelles persones grans del municipi que tinguin ganes de ballar, sortir, veure cinema o aprendre. A més, s'oferiran diverses xerrades i tallers sobre relaxació, risoteràpia o estratègies comunicatives. En definitiva, un seguit d'activitats pensades per a persones que saben trobar la part positiva de ser gran. Una iniciativa de la que parlarem a l'info d'avui, des d'on ens sumem, per tal d'animar tota la gent gran de Ripollet a que participi. Passem ara, si us sembla, a conèixer la resta de notícies que han conformat l'actualitat de la setmana amb els titulars. Nous acords de la Junta de Govern Local, Francina Ricard.
S'han adjudicat les obres del carrer Pissarro per un import de 565.000 euros.
L'Ajuntament proposa una pujada del 4,5% per a les ordenances de 2009.
Com a novetat, no es cobrarà l'impost de construcció en els casos de rehabilitació o arranjament de façanes.
La Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària ha premiat un projecte d'investigació dels equips d'atenció primària de Cerdanyola i Ripollet.
En parlarem amb el coordinador del projecte, el doctor Josep Maria Bonet.
Aquest divendres torna la dansa al Teatre Auditori.
Parlarem també amb la companyia Nats Nus, que presenta l'espectacle Momentari.
I continuen les festes del Pilar.
Aquest cap de setmana tindrà lloc el gruix de les activitats amb el tradicional Vi d'Honor i el Festival de Jotes.
El taller Dona i Urbanisme defineix com volen les dones que siguin als seus parcs.
Entre d'altres propostes van demanar més accessibilitat i neteja.
El futbol sala Ripollet líder a la primera divisió nacional.
El Ripollet juga aquest dissabte al pavelló Joan Creus com a líder de la primera divisió nacional.
I aquesta setmana, com dèiem, han començat les activitats de la gent activa.
En parlarem amb la regidora de Serveis Socials, Maria Lladó.
Esteu escoltant Info.
Entre els acords presos a la passada reunió de la Junta de Govern Local celebrada el passat 1 d'octubre, destaca l'adjudicació de les obres del carrer de Pissarro a l'empresa Obres i Serveis Baix Montseny per un import d'uns 565.000 euros. També es va acordar l'inici del procés per a l'adjudicació de la direcció d'obres del CAP 3, així com diversos acords relatius al desenvolupament dels programes de la Llei de Barris de Can Mas, la IAPRAS. Pel que fa al carrer de Pissarro, l'obra, que es podria iniciar en un mes i mig, consisteix en la remodelació d'aquesta via entre la Rambla de Sant Esteve i el carrer de Sant Josep. S'ampliaran les voreres i es mantindrà un únic sentit de circulació en direcció al carrer de Sant Josep. El termini d'execució fixat és de 3 mesos i mig. La regidora d'Urbanisme, Rosa Maria Martín, va destacar en roda de premsa les dificultats de la mesa de contractació a l'hora d'escollir la millor oferta.
En esta obra tuvimos 17 ofertas, que ha sido una de las mesas de contrataciones más complicadas que hemos tenido en los últimos tiempos, porque como ya informó el alcalde, la situación de la construcción pues ha hecho que las ofertas en este ayuntamiento se multipliquen cada vez que tenemos que hacer cualquier clase de obra. Es una empresa con la que no hemos trabajado nunca, hemos tenido ya algún contacto para conocerlos después de la adjudicación. Y esperamos que, bueno, pues que aproximadamente ahora hay un mes para que puedan formalizar el contrato y que en un mes y medio podamos empezar la remodelación de la calle Pissarro.
La regidora d'Urbanisme també va explicar que s'estudiarà properament com es fan les obres, tenint en compte els accessos i el volum de vehicles que passen per aquesta via.
Estamos muy preocupados por el desarrollo de esta obra, porque es una arteria importante, porque bueno, tenemos también allí algún equipamiento escolar que bueno, pues tendremos que ver cómo se hacen las obras. Aún no hemos decidido si cortaremos la calle completa o lo haremos en dos fases, eso tendremos que terminar de hablar con la empresa adjudicataria.
Pel que fa als acords presos en el marc de la Llei de Barris, a la passada Junta de Govern Local també es va adjudicar la compra d'un local ubicat als baixos del Parc Ristal per un import d'uns 691.000 euros, on s'inclou la seva reforma. Uns locals que, com explica Rosa Martín, en un principi estava previst de llogar.
La Llei de Barris, una de les actuacions era el alquiler de los bajos del interior del Parc Ristal, pero que bueno, después de haber hecho números y de haber estado viendo cómo podría funcionar, se decidió no el alquiler, sino la compra de esos locales.
També es van aprovar els plecs per al subministrament del mobiliari i els equips informàtics per a aquest local. Un altre acord va ser l'adjudicació del programa Cultura Comunitària, impulsat pel Patronat Municipal de Cultura, juntament amb l'adjudicació a l'empresa Certum de la realització dels pedis per als habitatges de Can Mas. El proper 20 d'octubre se celebrarà un ple extraordinari on es presentaran aprovació les ordenances fiscals per a l'any 2009. La proposta de l'equip de govern estableix un 4,5% la pujada dels impostos, taxes i preus públics. Com a novetat, el proper any es proposa no cobrar l'impost de construcció en els casos de rehabilitació o arranjament de façanes. D'altra banda, seguint la línia de l'any passat, l'impost sobre vehicles de tracció mecànica continuarà congelat. Durant la presentació de les ordenances, la regidora d'Hisenda, Imma Viera, va voler destacar que amb aquesta pujada del 4,5% l'Ajuntament continua revisant els preus per sota de l'IPC previst.
Tinc aquí dades de les últimes fixacions de preus mensuals. El maig estàvem al 4,6, el juny al 5, el juliol al 5,3, a l'agost al 4,9. La perspectiva és que pugi, però nosaltres seguim mantenint el 4,5, per tant, una revisió per sota de l'IPC, que per nosaltres doncs, és molt important poder mantenir aquesta tònica o aquest objectiu que es va marcar l'equip de govern.
Pel que fa a les repercussions de l'actual situació econòmica, Viera va explicar que l'Ajuntament ho està notant pel que fa a la davallada d'ingressos provenents d'impostos com el de plusvàlua o construccions. Tot i això, la regidora d'Hisenda va assegurar que la situació econòmica de Ripollet els permet mantenir certes premisses com gravar els ciutadans el menys possible.
Primer, no gravar els ciutadans més del compte, o sigui, estrictament el necessari. Nosaltres per això sempre seguim la tònica doncs, de revisar per sota de l'IPC. I en segon lloc doncs, buscar fons de finançament externs. Penseu que Ripollet doncs, es nodreix, les arques de Ripollet es nodreixen bàsicament de fons externa. I hem mantingut aquesta trajectòria doncs, perquè bueno, doncs, la situació econòmica de Ripollet no és dolenta i ens permet, per tant, doncs, fer aquest increment per sota l'IPC.
Recordem que el debat plenari sobre les ordenances fiscals municipals per al 2009 tindrà lloc el proper 20 d'octubre durant una sessió extraordinària. El director general d'Administració Local, Carles Bassaganya, va presentar el passat dimarts 7 d'octubre les convocatòries del Fons Europeu de Desenvolupament Regional als membres del Consell Nacional de l'Associació Catalana de Municipis. Entre els assistents es trobaven l'alcalde de Ripollet, Juan Parralejo, i la regidora d'Urbanisme, Rosa Maria Martín. A la reunió celebrada a Tona es van explicar les principals novetats del nou programa FEDER i els objectius de les convocatòries que es realitzaran durant l'any 2008. El FEDER d'enguany presenta canvis substancials respecte de les convocatòries anteriors perquè pel que fa a la gestió, els objectius i els beneficiaris. L'objectiu d'aquesta trobada és que els ens locals que tinguin projectes susceptibles de ser finançats ho facin amb garanties d'èxit. Des de la Direcció General d'Administració Local, el Departament de Governació gestiona una part del Fons FEDER de Catalunya adreçada al món local. El pressupost per a les administracions locals en la nova convocatòria és de 166,19 milions d'euros. Medicina Familiar i Comunitària ha premiat un projecte d'investigació portat a terme per diversos professionals dels equips d'atenció primària de Cerdanyola i Ripollet. Es tracta d'un estudi d'intervenció per millorar el suport social en cuidadors coordinat pel doctor Josep Maria Bonet, coordinador de qualitat metodològica i recerca, juntament amb d'altres professionals del SAP. I qui millor per parlar-nos d'aquest projecte d'investigació que el mateix doctor Bonet. Molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Expliqui'ns una miqueta en què consisteix concretament aquesta investigació.
A veure, el que tracta és que nosaltres farem una intervenció sobre els cuidadors informals dels pacients dependents a diversos nivells, no? Intentarem treballar a nivell individual amb els pacients, a nivell familiar, una intervenció a tota la família i després farem un grup sols d'ajuda. Llavors això el que pretenem amb això és poder millorar el recolzament que tenen aquests cuidadors basant-nos en un estudi previ que havíem fet que veiem doncs, que el recolzament tenia molta relació amb l'esgotament del cuidador. No? Llavors, el que pretenem doncs, és això, no? Intentar disminuir aquest esgotament del cuidador i millorar la qualitat de vida, no? Millorant el recolzament que té.
Uh-huh. Quins aspectes es treballaran o es recolzaran més en aquests cuidadors?
Bueno, com he dit, treballaríem, faríem dos grups, un grup que seria d'intervenció i un grup de control per veure verdaderament que el que estem fent serveix, no? I llavors doncs, treballarem més a nivell individual, treballarem més la part de recursos, oferint els recursos que pugui tenir, millorant la seva atenció en el pacient, la part emocional sobretot que és molt important, no? Que potser moltes vegades no donem molts recursos però no treballem la part emocional, és molt important. Després treballaríem també a nivell familiar doncs una mica doncs, coneixement de la família, la implicació que té la família amb el cuidador, i d'aquesta manera doncs, poder fer estratègies de col·laboració i sinergia, no? Perquè puguin aquesta família fer que aquest cuidador doncs, es trobi millor, no? I pugui fer la seva tasca doncs, molt millor.
Mm-hmm.
Després, a nivell de grup, serien grups de cuidadors, una mica serien com grups d'autoajuda, val? Perquè hi hagi doncs, posar en comú de les experiències que tenen i que es puguin ajudar entre ells també. I a més, coordinem una mica tot això, doncs, hi hauria un suport telefònic, en el sentit que nosaltres posaríem en contacte amb ells doncs, per fer anar fent seguiment de com es troben i a part d'això podríem trucar nosaltres quan tinguessin un moment de crisi, no? Per intentar doncs, una solució el més en el moment de la crisi possible. No?
Mm-hmm.
Això seria el que faríem en aquest grup i llavors hi hauria el grup control doncs, que seguirien fent el mateix seguiment que s'està fent habitualment ja en els equips.
Sobre quina mostra de població realitzarà aquest estudi?
A veure, en principi, nosaltres, bueno, per també estudis previs i perquè els resultats que tinguem doncs, siguin fiables, necessitem fer el treball sobre 436 persones, 218 a cada un dels grups. En el grup d'intervenció 218 i en el grup de control 218 persones més.
Mm-hmm. Parlem de que aquest estudi es farà en el marc d'aquest premi que els han atorgat per poder portar-lo a terme, perquè realment tot és que aquest procés és molt costós.
Bastant costós, sí.
I a què es destinarà aquesta ajuda econòmica?
Doncs mira, principalment a dos coses, no? Per una banda, doncs a la formació dels professionals que han d'oferir tots aquests serveis, no? I sobretot també doncs, perquè interessa molt que tothom més o menys treballi igual, perquè si no no podríem fer la comparació, no? I per una altra banda, per contractar també un entrevistador extern, que és el que recollirà la informació i que és el que ens permetrà veure si això que estem fent serveix o no. I és molt important per nosaltres que sigui algú fora de l'estudi doncs per evitar també doncs, que hi hagi contaminacions, no? Que nosaltres mateixos puguem influir una mica en els resultats. No?
Mm-hmm.
Que, doncs, clar, això suposa doncs, una despesa bastant important.
Perquè més o menys quin nombre de persones calculen que hi treballaran en aquest projecte?
Mira, en el moment som unes 15 persones a tot el nostre territori, que comprendria doncs, Pollet, que hi ha 5 persones del cap de Pollet que estan treballant de moment en el treball. Després hi ha Cerdanyola, hi ha Barberà i a Badia del Vallès, no? I de moment ara som unes 15 persones treballant, però pensem que necessitarem més gent.
Uh-huh. I quant de temps calculen que trigaran a tenir resultats de l'estudi?
Bueno, mira, ara estem en una fase encara una mica preliminar i estem acabant de lligar coses per poder començar i jo conto que quan comencem estarem un any i mig o així, no? Perquè entre que hem de fer la intervenció i després fem un seguiment post-intervenció durant uns mesos i necessitarem doncs, un temps per poder veure veritablement si això funciona o no. Més o menys això, un any i mig.
Mm-hmm. L'objectiu és que si els resultats són favorables a aquest tipus de processos i d'ajuda s'apliqui d'una forma normalitzada, diguem.
Sí, la idea és aquesta. Si veritablement veiem que d'aquesta manera doncs, aconseguim doncs, millorar la qualitat de vida i aconseguim que treballin molt millor i estiguin molt millor, doncs evidentment seria poder implantar-ho a tots els nostres centres i bueno, després ja dependria d'altres instàncies, no? Si això es pogués estendre doncs, a més territoris. No?
Mm-hmm. Doncs esperem que aquest estudi sigui tot un èxit, farem el seguiment per veure com va i li agraïm moltíssim que ens hagi atès avui a l'Info el doctor Josep Maria Bonet, que és el coordinador d'aquest projecte d'investigació. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres i espero que funcioni, que bueno, ens puguem tornar a parlar, no?
Així esperem.
D'acord, molt bé.
L'Agrupació Local de Convergència Democràtica de Catalunya va celebrar dilluns 7 o 6 d'octubre la seva assemblea local ordinària per renovar l'executiva. La reunió va tenir lloc després del Congrés Nacional del seu partit celebrat el passat 11, 12 i 13 de juliol. L'assemblea va escollir Julià López com a president local conjuntament amb la seva proposta d'executiu local, amb Xavier Peñarando com a portaveu i responsable de la Secretaria de Política Municipal. També formen part de la nova executiva els regidors Joan Pandos i Gemma Edo. El proper diumenge 12 d'octubre, Esquerra Republicana Catalunya de Ripollet realitzarà un homenatge als 5 ripolletens caiguts als camps de concentració durant el nazisme. L'acte, que ja es va celebrar també l'any passat, té lloc el diumenge més proper, el 14 d'octubre. El motiu de l'homenatge, tal com ha explicat en roda de premsa Ricard Sancho, és tenir un record per a totes aquelles persones represaliades.
Creiem que és una de les formes de mantenir la memòria històrica, fer-li un reconeixement a aquesta gent cada any. Nosaltres no volem ser els únics, elegint-nos com els únics que fem aquest homenatge que és Ripollet, però no hi ha cap altra iniciativa de ningú, ni de la comissió organitzadora, ni de Ripollet antifeixista, ni de ningú. I llavors, per tant, vam creure convenient que algú ho havia de fer.
L'acte està convocat a 3:15 del migdia al monument d'homenatge davant de l'oficina d'atenció al ciutadà. A la mateixa roda, Esquerra va aprofitar per fer altres reivindicacions, com la col·locació de la bandera republicana al monument.
Aprofitàvem i dir des d'aquí una crida al senyor Parralejo, que encara no s'ha posat la bandera republicana que va prometre que demana la part de l'últim escló. No volem semblar que un altre partit polític d'aquí del poble, que tots sabem qui és, que sempre estan amb el mateix, però és que ens fa ràbia algunes coses que passen aquí a Ripollet, que no sé si és, no sabem exactament el per què passa. A més, va fer el impostor i la trobada de gegants. La rampa dels pinatons, segons els cartells, estava tallada fins a les 6 de la tarda. El problema és que a les 8 del vespre encara hi havia les valles que tallaven el carrer Cervantes amb la Ronda dels Pinatons, la Ronda Sant Esteve, com es vulgui dir.
Finalment, la formació independentista ha volgut felicitar la selecció catalana femenina de futbol sala, que s'ha proclamat campiona del món. El Partit Popular ha fet públic un comunicat on critica les declaracions realitzades per l'alcalde al darrer ple al respecte de la situació de l'aparcament que s'està construint al costat de l'Ajuntament. En un escrit adreçat a l'equip de govern, els populars pregunten per la fiabilitat de les fonts citades per l'alcalde i el termini de 2 mesos d'endarreriment estimat per a la continuació dels treballs. Amb el missatge de Sigues una de les cares de Can Mas, l'Ajuntament de Ripollet ha fet una crida als veïns i veïnes del barri perquè participin a la campanya de divulgació de la llei de barris. Les persones interessades es poden apuntar al Centre Cultural fins al proper 16 d'octubre. Des del grup promotor s'estan preparant exposicions i publicacions per divulgar el projecte d'intervenció integral al barri i han convidat els ciutadans de la zona perquè siguin la imatge de la campanya. La sessió fotogràfica serà el proper 17 d'octubre al Parc de Primer de Maig. El passat divendres 3 d'octubre, el Centre Cultural va acollir la marató de donació de sang organitzada pel Banc de Sang i Teixit. En aquesta nova convocatòria es van rebre 187 peticions de donació, de les quals 160 van ser acceptades. Entre els donants, 15 persones ho van fer per primera vegada. Fem ara una pausa a l'informatiu i aprofitem per fer un repàs de les activitats previstes per aquest cap de setmana i la setmana vinent. Francina Rica.
Avui divendres continuen les activitats de la gent activa amb un taller de ritmes llatins. Serà a les 6 de la tarda al Centre Cultural. A les 10 del vespre, el Teatre Auditori acull un nou espectacle de l'Associació d'Espectadors. Es tracta de Momentari, de dansa contemporània. Dissabte, el Centre Excursionista comença matinant perquè realitzarà la primera etapa del GR176 de Navàs fins a Navel. També de bon matí començaran les activitats al Centre Aragonès amb motiu de les festes del Pilar. A les 12 del migdia, la Biblioteca Municipal acull una nova sessió dels més petits fent dissabte a càrrec de Sandra Rossi. A 8:15 del vespre, Festival Flamenc al Teatre Auditori a càrrec de la Penya Flamenca La Macarena. La nit la tanca la mateixa Penya Flamenca amb Nit Flamenca a 11:15 al seu local del carrer Cot i balla al pavelló Joan Creus a partir de les 11 de la nit. Diumenge el protagonisme torna a ser pel Centre Aragonès, que tancarà el programa de festes del Pilar amb activitats durant tot el dia.
El 91.3, Info.
Aquesta nit el Teatre Auditori acollirà a partir de les 10 la representació de Momentari, un espectacle de dansa a càrrec de la companyia Nats Nus. Tenim a l'altra banda del telèfon a Clàudia Moresco, directora de Nats Nus. Molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Clàudia, explica'm una miqueta en què consisteix l'espectacle que podrem veure aquesta nit a Ripollet.
Bueno, primer aclarir que la directora de la companyia infantil, perquè el director de la companyia en els llums és Toni Mira, que no el vull deixar jo de banda. L'espectacle que representarem aquesta nit és l'últim espectacle que fa la companyia. És un espectacle que és per públic familiar, o sigui, per nens i per grans, per tothom. De 0 a 100. I és un espectacle que parla d'una col·lecció molt especial d'un col·leccionista que col·lecciona moments. I una mica és un espectacle que vol o que té la finalitat de recordar al públic, no?, que la vida està compostada de petits moments meravellosos que a vegades en el dia a dia i a la vida que portem en aquesta societat una mica estressada deixem de banda o ens oblidem, i que està bé recordar, doncs, que estem vius i les petites coses que la vida ens dona són les millors i que hem de prestar atenció a aquestes coses.
Un concepte transmès a través de la dansa. Aquest concepte l'entenen els nens? Perquè dius que era un espectacle familiar. Com el transmeteu?
Bueno, sí, jo crec que els nens ho entenen perfectament, fins i tot més que els grans, perquè els nens encara, per sort, tenen la capacitat, no?, de gaudir de la vida. Potser no s'ho plantegen ni ho valoren, però ho fan directament, no? Ho viuen. Però és un espectacle que parla d'aquestes coses d'una manera molt lúdica, molt divertida, molt visual. Hi ha moments que els nens riuen molt perquè hi ha molts gags i petites coses, no?, que ells de seguida connecten i que són divertides. Per tant, és un espectacle que perfectament el poden gaudir igualment, no? I també fa aquesta reflexió. D'alguna manera tenen la capacitat de disfrutar de la vida, de les petites coses, però és una mica del dia i nois, no us oblideu d'això quan sou grans, no?
Un dels recursos que feu servir també en aquest espectacle és el vídeo. Us agrada interactuar amb altres tècniques de comunicació com aquesta?
Sí, bueno, la companyia no fa molts anys que fem servir altres disciplines artístiques, no?, com el vídeo, com la interpretació, la música, i el vídeo és algo que normalment està bastant present en els nostres espectacles, no? I això també fa que sigui un espectacle molt visual i els ballarins interactuen amb el vídeo, o sigui que el tractament del vídeo és un tractament molt directe, perquè no només està de suport estètic, no?, o escenogràfic, sinó que també realment hi ha una interacció entre ballarí i vídeo, que això fa que sobretot els nens es quedin molt... és molt seductor per ells, no?, a nivell visual.
Momentari que vau estrenar al Mercat de les Flors, si no m'equivoco, aquest 2008. Quina ha estat la seva rebuda?
La veritat és que ha anat molt bé. És un espectacle que des del primer moment ha funcionat molt, ens el demanen molt, i és això. Realment la nostra intenció, i era la primera vegada que ho fèiem a nivell d'escenari, perquè ho havíem fet al carrer, era la primera vegada que fèiem un espectacle dirigit a tot el públic, i ens feia una mica de por, no?, perquè era un repte, però realment ha funcionat. Veiem que tant la gent gran com els petits poden seguir molt bé l'espectacle i funciona molt bé. La veritat és que estem molt contents.
Perquè ubica'ns una miqueta, parla'ns una mica de la companyia. Fa temps que treballeu, amb quins objectius?
Bueno, la companyia Nacions Bonesa fa 20 anys. I fins ara uns 10 només fèiem espectacles per adults. I a partir de 10 anys jo vaig crear la part infantil, i des de llavors que estem fent espectacles per nens. Home, la intenció és que, bueno, si som un grup de ballarins, amants d'aquesta disciplina, és la nostra vida, és la nostra vocació, i també, bueno, la idea de portar-lo al públic infantil era una mica per difundir la dansa, per crear públic, perquè els nens se'ls ha d'educar també, suposo, amb el fet d'anar al teatre, a veure un espectacle de dansa, i que no siguin una cosa rara, sinó que sigui algo normal, igual que poden anar a un museu a veure una pel·lícula o un espectacle de teatre, perquè puguin l'adult, dintre de les seves opcions d'oci, integrar la dansa com una nena.
Doncs només ens queda que convidis el ripolletens a l'espectacle d'aquesta nit.
Doncs, bueno, jo animo, malgrat que és una mica tard, com que vaig dissabte, jo crec que els nens poden venir perfectament, i els animo que vinguin perquè crec que passarà una estona divertida, que també abocaran moltes coses de la seva vida, perquè és un espectacle que molta gent m'ha dit que acaba plorant, no?, perquè hi ha moments que et transporta, no?, a recordar en tempesta o... Tothom es pot sentir molt identificat amb l'espectacle, perquè parla d'aquests moments i tots en tenim de moments d'aquests, no? Per tant, els convido que vinguin i espero trobar-me al teatre ple, m'agradaria molt.
Doncs ja ho saben, a la seva, al Teatre Auditori. Claudia Morés, el director de la companyia infantil de Nats Nuts, moltíssimes gràcies per haver-me fet. Que vagi molt bé.
Adéu.
Adéu.
Info, els divendres d'una a dues a Ripollet Ràdio.
Una decena de colles d'arreu de Catalunya i dues colles geganteres de les poblacions franceses de Tuïr i Taltaüll van participar el passat diumenge a la 18a trobada de gegants organitzada per la Comissió Ripolletenca d'Activitats Culturals. La trobada, que un any més ha estat un èxit de participació, va comptar amb una plantada de gegants, una cercavila i el tradicional ball final. La festa gegantera també va comptar amb la música de la Sacairada de Vilanova i la Geltrú i els grallers de Sitges. Amb motiu de la participació dels gegants de Talteüll a la trobada, l'alcalde d'aquesta localitat francesa va visitar Ripollet, on va ser rebut per l'alcalde Juan Parralejo i membres de la CRAC en una recepció oficial al Centre Cultural, on l'alcalde francès va signar el llibre d'honor i va rebre diversos obsequis. El passat diumenge 5 d'octubre, la Rambla dels Pinatons va acollir la novena edició de la Fira d'Estocs i Promocions Ripostoc, organitzada per la Unió de Botiguers amb el suport de la Regidoria de Comerç. L'assistència dels ripolletens va ser nombrosa i el dia solejat també va acompanyar la celebració de la jornada. En aquesta ocasió, el Ripostoc va comptar amb la participació de més de 30 comerços locals que van exposar els seus productes i articles en liquidació, així com promocions especials. La mostra comercial va començar a les 10 del matí i va finalitzar a les 3 de la tarda. El centre d'esplai La Gresca va organitzar diverses activitats per a la canalla al llarg de tot el matí. L'alcalde de Ripollet, Juan Parralejo, acompanyat pel regidor de comerç, Joan Fandos, van visitar totes les carpes i van donar suport als botiguers participants durant aquesta trobada que es realitza dos cops a l'any. Aquest cap de setmana el Centre Aragonès de Ripollet torna a realitzar diferents activitats amb motiu de la festivitat del Pilar. La festa grossa serà diumenge 12 d'octubre amb el xupinazo a 7:45 del matí. Demà dissabte les activitats començaran amb un esmorzar popular i a partir de les 11 cercavila pels carrers de la zona. Les novetats d'aquesta celebració les explicava la setmana passada l'info José María Pérez, president de l'entitat.
La novedad principal es que cada año traemos diferente grupo folclórico. Este año traemos para el Día del Pilar a Irene Monagrín, los de Salina Huesca. Cada año vamos cambiando de grupos punteros de allí de Aragón.
Durant el matí de dissabte hi haurà diversos campionats, com també explicava el president del Centre Aragonès.
El campionato hacemos un campeonato de dardos, otro de guiñote, hacemos también un campeonato de dulces, otro de tortillas, todo en papel para las mujeres. El campeonato de dardos es un juego típico de Aragón, más del Bajo Aragón, de la provincia de Teruel, es donde se ponen unos palos, es parecido a la bolera, se ponen unos palos en forma vertical y con otro palo se va tirando hasta que se queda nada más que uno. Y el campeonato de guiñote es un juego de cartas que se juega por pareja o mano a mano, se reparten unas cartas y, en fin, y se juegan a unos cotos de tres partidas.
Diumenge, després del xupinazo, hi haurà cercavila, la traca d'honor a la verge i la processó fins a la parròquia on estarà l'ofrena floral. Els actes finalitzaran a 6:45 amb els festivals de jotes al Teatre Auditori. L'alcalde de Ripollet, Juan Parralejo, va inaugurar el passat dimarts 7 d'octubre pel matí al Teatre Auditori el nou curs d'educació viària que cada any imparteix la policia local entre les escoles de Ripollet i que enguany s'anomena d'educació per a la mobilitat segura. Amb la intenció d'arribar al màxim d'alumnes possible, aquest curs s'ha iniciat una nova activitat destinada als nens i nenes de tercer i quart de primària. Es tracta de l'espectacle Stop, una nova aventura dels superagents de la Keti, on han participat uns 700 escolars. La Fundació RAC és l'entitat impulsora d'aquesta iniciativa, juntament amb el Servei Català de Trànsit i l'Ajuntament de Ripollet. L'AMPA del Col·legi Josep Maria Ginés ha editat un número d'octubre de la seva revista. Entre els temes més destacats, l'AMPA aprofita la publicació per acomiadar-se de qui ha estat conserge durant els 36 anys d'història del centre, l'Antonio Sepúlveda. A la publicació també s'informa de la futura remodelació de la Junta de l'AMPA del centre, dels canvis a la direcció, així com d'altres informacions de funcionament de l'escola. El passat dimarts 7 d'octubre, la Regidoria de Polítiques d'Igualtat va organitzar un taller al Centre Cultural sobre la participació de les dones en la construcció de la ciutat. Aquest es va centrar en la reconstrucció del Parc Primer de Maig, inclòs en el projecte de Llei de Barris. Les usuàries del taller van debatre quines modificacions en farien perquè fos més agradable. Hi van participar una quinzena de dones que es van dividir en diferents grups per tal de fer una valoració prèvia de l'espai, una anàlisi dels elements que es tenen i que s'han de millorar i una part final de conclusions. Maria del Mar Viera, regidora de Polítiques d'Igualtat, ha valorat molt positivament la iniciativa.
Va ser un taller molt participatiu on les dones van donar la seva pròpia visió. És a dir, l'urbanisme sempre ha estat una mica valorat sota la visió dels homes, del sexe masculí, però les dones són realment qui treballen aquest terreny, qui es mouen per l'urbanisme del municipi i per tant tenen la seva visió pròpia. Es va focalitzar també el taller a la segona part amb el que seria la remodelació del Parc Primer de Maig.
Del taller se'n van extreure diferents propostes que es faran arribar a la Comissió d'Urbanisme del Pla de Barris. La regidora Maria del Mar Riera ens en comenta algunes.
Dels temes que més va sortir és el tema de l'accessibilitat al parc. És a dir, elles tenen, bueno, com tota dona, té la visió d'anar amb el carret, amb el cotxet dels nens fins al parc i trobar-se, doncs, o que veien escales o que hi ha uns graons molt grans, molta diferència de nivell per poder accedir. Un dels temes era aquest, l'accessibilitat. Un altre tema era la neteja, el tema de les afectacions dels animals, dels gossos, no?
Els participants també van demanar que el parc tingui zones d'ombra pensades per a la gent que es queda al parc força estona. Quatre patinadores del club local participen aquest cap de setmana a la Interland Cup a Alemanya, juntament amb patinadores d'Holanda, Bèlgica, Suïssa, Suècia i Eslovènia. Un campionat on Itàlia i Espanya són els països convidats. Les patinadores del CPA que han estat seleccionades per la Real Federació Espanyola de Patinaje són Isabel Recullo a la categoria sènior, Cristina Pardo i Gemma López a cadets i Júlia Figueroa a la categoria infantil. D'altra banda, el passat cap de setmana, la patinadora del CPA Ripollet, Ainhoa Pérez, va aconseguir la primera posició a la prova de combinada en categoria cadets a la fase classificatòria del Trofeu de Barcelona, celebrada el 4 i 5 d'octubre a Cerdanyola del Vallès. En aquestes proves també va aconseguir classificar-se la patinadora del club local Yaisa de Castro, que va finalitzar en sisena posició. Pel que fa a la categoria juvenil, les proves es van realitzar a Lliçà de Vall, on Sandra García també va aconseguir classificar-se per a la final del Trofeu de Barcelona en obtenir la setena plaça. I entrem a l'apartat esportiu amb el nostre company Ramon Argenter. Molt bona tarda, Ramon.
Bona tarda.
El futbol sala Ripollet lidera la primera divisió nacional.
Doncs sí, aquest cap de setmana esperem veure un bon partit perquè el Ripollet jugarà aquest dissabte al pavelló de Joan Creus com a líder de la primera nacional i un rival que serà el segon classificat com és l'equip del Canet de Mar. Una victòria al futbol sala Ripollet podria treure-li 5 punts d'avantatge al segon i tercer classificat. El programa que té el futbol sala Ripollet, els homes de Juan Orduna, és, i l'Antonio Estremereix, que té moltes baixes a alguns poblacions d'altres partidades.
I el okay, també primer és els homes d'Òscar Collado.
Doncs també el club hockey Ripollet de hockey és el líder de la segona catalana, un Ripollet amb jugadors procedents de l'equip del Congrés, de Barcelona, que han fitxat doncs, aquí a la plantilla del club hockey Ripollet. El Tomàs d'Òscar Collado és una barreja, podríem dir, veterania i joventut, i el rival serà un històric com és l'equip del Setmanat.
I també aquesta setmana primer desplaçament del tenis taula Sandacos.
Doncs el tenis taula Sandacos Ripollet tindrà el seu primer desplaçament de la temporada i serà l'edifici pista de l'equip de l'Oviedo, un equip que vol intentar no pujar a la màxima divisió com és la Super. Per altra banda, la realitat de la divisió de la femenina serà amb els dos equips de Catalunya, el Finca Ripollet i el Bàsquet de Girona. Els dos equips estan sense puntuar, ja que el Finca Ripollet va perdre la setmana passada i el Girona va tenir jornada d'escalç perquè el grup és d'impart.
Parlàvem també abans d'una novetat per agafar el calendari.
Sí, aquesta setmana hi havia la presentació, podríem dir, primer partit oficial de l'equip de Can Clos Femení, però hi ha un equip que la setmana passada es va retirar, no estava segur, que és l'equip del Red Cats. En aquest cas, el Red Cats no vindrà a jugar a Ripollet, per tant, obligatòriament tindrà jornada d'escalç de l'equip del Can Clos.
I per últim, com sempre, recordar quin és el convidat de l'Infosport d'avui.
Nos tindrem al Club Bàsquet Ripollet, tindrem el seu president Jaume Mogues i el seu entrenador Carles Tatxell.
Ja ho saben que serà a partir de les 7 aquí a Ripollet Ràdio amb el nostre company Ramon Argenter. Gràcies. Bon cap de setmana.
Bon cap de setmana.
El passat dimecres es van iniciar les activitats del programa Gent Activa, organitzat pel Departament de Serveis Socials i adreçat a l'àrea del municipi. Es tracta d'un bon nombre de tallers, sortides, cinema o conferències que tindran lloc els dimecres i divendres dels mesos d'octubre a desembre. Per parlar d'aquesta iniciativa de les novetats del programa d'enguany, avui ens acompanya la regidora de Serveis Socials, Maria Lladó. Senyora Lladó, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Hem comentat que aquest dimecres va començar el primer dels tallers, que va ser la risoteràpia, que a més va obrir doncs, això, aquest programa de Gent Activa. Quina valoració en fa?
Bé, va ser sorprenent. La veritat és que vam tenir 25 persones, per ser el primer dia penso que fos important el nombre que van venir, i amb l'activitat que era fora del que és habitual que s'ha fet fins ara, va tenir molt d'èxit de participació i la gent la va veure com a positiva.
Uh-huh. Aquesta tarda hem de dir que hi ha un taller de ritmes llatins, sí. Parlem realment de gent activa.
Sí, sí, parlem de que realment és gent que si haguéssiu vist el dimecres les ganes que tenien de passar-s'ho bé, haguéssiu al·lucinat tots, la veritat. La veritat és que són gent amb moltes ganes i a la que els ofereixes una activitat participen de forma molt, molt contents i molt actius.
Uh-huh. Perquè feu una idea, quina és la mitjana més o menys d'edat?
A veure, apuntant el que va l'any passat, en vam comptar uns 75, 70, entre 70 i 75 anys, la mitjana d'edat. I el dimecres, bueno, també podríem anar voltant dels 70, la mitjana d'edat.
Déu-n'hi-do, o sigui que no me'ls imagino ballant ritme llatins, però bueno, aquesta tarda tindrem l'oportunitat de...
Exacte, s'ha de veure, s'ha de veure.
S'ha de veure.
Home, ai, perdona, les persones que venen saben quin és el col·lectiu a la que va adreçat, i els ritmes no són els mateixos de ràpid,
ja. Hem passat d'un mes actiu a un trimestre per a la gent gran.
Exacte.
Per què?
A veure, una de les demandes que es van fer l'any passat al finalitzar el mes és que la gent demanava més temps, no? Més temps d'activitats. Llavors, també vam valorar, perquè el que hem fet aquest any ha sigut una mica arrel del que va passar l'any passat o el que ens van aportar la gent, hem fet la programació d'enguany, no? Llavors, les aportacions que es va fer la gent és dir, bueno, sí, està molt bé cada dia una cosa, però potser seria més interessant més temps i potser no tant seguint, no? O sigui, una proposta de dir, bueno, pues sí, valorem-ho. I va ser una manera de dir, comencem aquest programa, avançar-lo en mesos, amb l'objectiu que tant de bo dins d'uns anys puguem dir que durant tot l'any fem activitats per la gent gran.
Uh-huh. Aquest taller, aquest primer taller de risoteràpia, hem de dir que és una de les novetats d'enguany.
Sí.
Quines altres novetats en destacaria?
A veure, aquest any destacaríem que potser ens hem centrat més en tallers d'aquest tipus participatius, no? De risoteràpia, ritmes llatins, de relaxació. Potser l'altra novetat seria les sortides. Enguany hem programat tres sortides, una per Ripollet, que seria el mes d'octubre, per conèixer la part, que seríem el mateix recorregut que el Ripollet històric. L'altra seria una sortida cultural a Barcelona i el desembre una sortida al teatre per veure l'obra musical Mamma Mia.
Uh-huh.
Una altra potser de les activitats que potser també hem volgut, que són clàssiques i que s'han fet molts anys, i són les conferències dintre el cicle Vida i Salut que es fa amb la Caixa Sabadell, però hem intentat també canviar una mica el que és la temàtica, no? Adreçant-la menys a el que és potser malalties o en temes més de salut, sinó més en temes doncs, d'escriptura o de relacions, de estratègies de comunicació. I les pel·lícules, perquè vam pensar que també era una activitat que va tenir força el cicle l'any passat, i hem buscat tres pel·lícules que creiem que pot crear interès, no?
Hem de dir que totes les activitats són gratuïtes, però clar, aquestes sortides són una excepció,
sí,
no?
Sí, a veure, en aquest cas hem intentat que siguin el més ajustades possibles amb el preu. L'Ajuntament subvenciona la meitat, el preu de la sortida, i té un cost de 20 euros. Bueno, solen la de Barcelona i la de Mamma Mia, la de Ripollet, evidentment, és gratuïta.
Uh-huh. Hem de dir també que enguany torna al cicle Salut i Qualitat de Vida de Caixa de Sabadell.
Sí.
Quins són els temes que es tractaran?
A veure, els temes que es tractaran són el que comentava abans, el tema d'estratègies comunicatives entre pares, fills i nens. Un altre tema que podríem també és aprendre a gaudir, a passar-s'ho bé, a disfrutar del temps. I el tema de l'escriptura, perquè també és un tema que obsessiona molt, no? De dir, ostres, és que no sé com millorar, què he de fer per no oblidar, no? El tema d'escriure, i és una conferència d'haver adreçada en aquest tema.
Uh-huh. El programa d'enguany hem de dir que torna a recollir l'activitat d'intercanvi internacional.
Uh-huh.
Com l'heu plantejat?
A veure, això l'estem elaborant conjuntament entre la Regidoria de Joventut i els tècnics de serveis socials. La idea és fer un espai participatiu d'intercanvi entre joves i gent gran. Es van utilitzar mitjans audiovisuals, a través de vídeos, de gravar-se i de veure's, i també d'explicar i de, bueno, de compartir un espai per compartir un espai parlant i intercanviant experiències.
Uh-huh. L'any passat va anar bé.
Molt bé, sí, sí. Va ser, bueno, crec que va sorprendre, perquè van trobar-se un grup d'avis amb gent que en aquell cas va venir de la Gresca, i van estar explicant històries de Ripollet, no? Del que quan eren petits, com era el poble, les coses que passaven, com anaven vestits, i la gent més jove, doncs la veritat és que s'ho va passar molt bé, perquè estaven també explicant la seva manera de veure les coses. Bé, va anar bé, sí.
Hem de dir que els serveis socials, ho hem comentat unes vegades, que ha intentat recollir en aquest programa també les peticions dels propis usuaris. En quina direcció han anat aquests suggeriments?
La direcció era, bueno, crear un espai que fos educatiu també, que no només fer activitats per fer, sinó que també fos una activitat que a l'hora que estan passant-s'ho bé també serveixin per aprendre coses que us puguin ajudar a tenir una bona qualitat de vida. Aquesta és la línia de totes les activitats que es fan.
Uh-huh. I hem de dir, per què la necessitat de fer tot aquest programa pensant en la gent activa?
A veure, la necessitat és que a Ripollet tenim més de 4.500 persones més grans de 65 anys. Tenim una oferta, evidentment que és el casal de l'avi, i una oferta molt concreta, però pensem que hem d'arribar a fer altres tipus d'activitats que puguin arribar a també altres interessos de la gent gran, que no només sigui anar al casal de l'avi a passar una estona o a fer una activitat concreta al casal de l'avi. També tenim l'escola d'adults, que també recull gent gran, o els propis tallers que es fan des del centre cultural, no? Vull dir, tenim un ventall molt ampli de gent gran de molts diferents visions i de maneres de fer, i creiem que hem de donar possibilitats a que tothom tingui un espai per passar-s'ho bé. La sort que tenim és que la majoria dels avis que tenim a Ripollet, o gent més gran de 65 anys, estan bé de salut. Vull dir, la majoria, no tenim... Sempre parlem d'aquells pobres que necessiten ajuda, o que evidentment hem d'atendre, però també ens hem d'adreçar a la majoria de la població de gent gran, que tenen temps, tenen ganes, i que potser no hi ha prou oferta, i creiem que amb això doncs, anem cobrint espais per donar aquesta sortida.
Mm-hmm. Tot i que no sé si fa falta, perquè la participació jo crec que la teniu assegurada, sí que ens agradaria que la regidora de serveis socials animés a tota la gent gran a participar-hi.
Ah, bueno, jo espero que tothom almenys vingui un dia, que ho vegi, que s'ho passi bé, i que realment veurà que es trobarà un grup de persones igual que ell, o que ella que vingui, i que tindrà la manera de trobar una activitat a fer i tenir una petita, quasi obligació de passar-s'ho bé, no? Mm-hmm. Jo us convido a tots a que vinguin a conèixer aquest programa i que, evidentment, que qualsevol aportació que puguin fer, benvinguda serà.
Molt bé, doncs Maria Lladó, moltíssimes gràcies per haver-nos atès, la regió de serveis socials que ens ha acompanyat avui a l'Info. Gràcies i bon cap de setmana.
Igualment, vinga, adéu.
91.3 Info. El cinema i el teatre ja no són només pel cap de setmana. A Ripollet Ràdio els dilluns també són un espectacle. El setè art de tenir és el programa especialitzat en cinema i teatre de Ripollet Ràdio. Posa't còmode perquè els dilluns, de 8 a 10 del vespre, t'oferim una sessió completa. Crítica, avançaments de cartellera, entrevistes, repàs de les estrenes i les millors bandes sonores. Si t'agrada el teatre musical, també tindràs les darreres novetats del que es fa aquí i arreu del món. I només el setè art de Talia informaran de què es fa al nostre teatre auditori. Deixa't guiar pels que en saben. Joana Raja i el setè art de Talia, un dels programes més veterans de l'antena local. El dilluns de 8 a 10 del vespre a Ripollet Ràdio. Seu a la butaca i prepara't per l'espectacle.
Hola, soy el hombre lobo. Cansín Fortuna. Nuestros cansinos consejos suelen ser el respeto hacia la naturaleza, las personas sean de la raza que sean, el sexo, las religiones y tradiciones, y despreciamos las guerras, las adicciones y los abusos de todo tipo. ¿Les apetece sentirnos? Si les apetece podemos encontrarnos en esta misma sintonía todos los miércoles entre las 10 y las 11 de la noche.
Ripollet Ràdio recorda cada matí els intèrprets i les cançons més populars a temps era temps. Des dels 50 a l'actualitat, des del vinil a l'MP3. De dilluns a divendres, de 10 a 1. La història de la música contemporània a temps era temps. Infosport, tot l'esport de Ripollet. Els divendres a les 7, la prèvia. I els dilluns a les 7, el resum de les competicions del cap de setmana. Infosport segueix tots els clubs i atletes. La informació de l'esport de Ripollet a Ripollet Ràdio, amb Ramon Argenter. Jugues? Dissabtes a Ripollet, arriba el gramòfon. La millor música dels anys 80, aquells clàssics que mai passaran de moda, te'ls porta Paco Soriano. Tots els dissabtes, de 12 a 1 del migdia, la màgica dècada dels 80 torna a Ripollet Ràdio, amb el gramòfon. Les tardes de Ripollet Ràdio són joves. tenen ritme. Tenen ritme. Ara sí, els èxits s'escriuen amb H. Hitmania.
Escolta l'actualitat de la setmana a l'Info de Ripollet Ràdio. Tots els divendres a la 1 del migdia i a les 5 de la tarda i els diumenges a la 1 del migdia. Coneix la informació política, cultural i social al 91.3 de la FM. Escolta els protagonistes de la setmana. Info, l'informatiu de Ripollet.
I repassem ara quines han estat les notícies més destacades de l'Info d'avui. Titulars. Nous acords de la Junta de Govern Local.
S'han adjudicat les obres del carrer Pissarro per un import de 565.000 euros.
L'Ajuntament proposa una pujada del 4,5% per a les ordenances de 2009.
Com a novetat, no es cobrarà l'impost de construcció en els casos de rehabilitació o arranjament de façanes.
La Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària ha premiat un projecte d'investigació dels equips d'atenció primària de Cerdanyola i Ripollet.
Aquest ajut es destinarà a la formació dels professionals que intervindran en el treball i a la contractació de personal extern.
Aquest divendres torna la dansa al Teatre Auditori.
Es tracta d'un espectacle pensat per a grans i petits.
I continuen les festes del Pilar.
Aquest cap de setmana tindrà lloc el gruix de les activitats amb el tradicional Vi d'Honor i el Festival de Jotes.
El taller de dona i urbanisme defineix com volen les dones que siguin els seus parcs.
Entre d'altres propostes van demanar més accessibilitat i neteja.
A futbol sala Ripollet lidera la primera divisió nacional.
El Ripollet juga aquest dissabte al pavelló Joan Creus com a líder de primera divisió nacional.
I aquesta setmana han començat les activitats de gent activa.
Dimecres es va celebrar un taller de risoteràpia i avui a la tarda continuaran amb un de ripes llatins.
Info, els divendres d'una a dues a Ripollet Ràdio.
I fins aquí l'info d'avui divendres 10 d'octubre. Us hem ofert aquest programa Jordi Puy, el control tècnic Francina Ricard, Laia Pràctic i us parla Remei Herrera. Us recordem que podeu escoltar aquest programa en diferit aquesta tarda a partir de les 6 i diumenge a la 1 del migdia. La informació local continua actualitzant-se a la web municipal ripollet.cat. I avui els deixem amb el tema Ai Papacito de Liades Ochoa, amb motiu del taller de ritmes llatins que se celebrarà aquesta tarda al Centre Cultural en el marc del Més Actiu. Gràcies per la seva atenció i bon cap de setmana.
La carretera que va para Tiboney y una guajira sincera de muy buen proceder le dijimos compañera necesitamos usted y montada en su caballo me respondió con el tre.
Domingo.